Hola, bon dia, bona nit, bona vesprada, benvingudes, benvinguts a una nova edició de La Descoberta. Així, en Radio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València en el 104.4 de la FM i també emetent a través d'internet des de la nostra pàgina www.radioclara.org. I sí, ja saben que estem en el que s'anomena la costera de gener, que el personal està en la butxaca un tant escurada. Nosaltres també. Per això, si pots ajudar-nos al manteniment de Radio Clara, en la pàgina web que t'acabem de dir, radioclara.org, trobaràs les distintes modes, les distintes maneres que hi ha de col·laborar econòmicament al sosteniment d'este mitjà de comunicació que... Esperem que t'agrade i per això ens estàs sentint. Així que si consideres que val la pena, que paga la pena tindre un mitjà de comunicació alternatiu que doni una visió completament diferent dels mitjans a l'ús dels mitjans convencionals, que doni veu també a la gent que té vedada completament l'assistència a altres mitjans de comunicació, i lògicament, si tu pots permetre, doncs ajuda'ns si pots. En la pàgina web trobaràs moltes maneres, des de transferències, subscripcions, ingressos puntuals, fins i tot una de tíming de 1 euro al mes. Així que gràcies de bestreta a tots i a totes. La Descoberta, un programa de música, literatura i actualitat que t'oferim totes les setmanes, 2 hores 2, així, a Radio Clara. Un programa en el qual pots participar, si t'avellis, a través del telèfon 96 391 57 21... o si ho preferixes 96 391 5721. I per als que els agrada de 3 en 3, 963 915 721. El telèfon fix, però, té un inconvenient, i és que has d'estar al costat del telèfon per a poder contestar-lo. Així que, si voleu parlar amb nosaltres, haureu de fer-ho per telèfon, òbviament, el dimarts a la nit, que és quan fem en directe el programa i estem situats a... no arriba a 1 metre del telèfon fix que tenim en els estudis. Així que, si voleu fer-ho, heu de fer-ho avui. Avui ho me referís que al dimarts a la nit. Això sí... Sí que vos demanaríem que telefonareu quan soni la música i no quan estiguem parlant. Una altra qüestió, que si no pots utilitzar el telèfon perquè a aquestes hores, jo que sé, estàs treballant, estàs follant o estàs rascant la pera, no ens importa, cada un pot fer amb el seu temps el que puga o el que li deixen. Si no pots fer-ho, doncs tens una altra solució, que és el correu. No és instantani, no és tan bèstia com el telèfon, que és telefonar i en seguida ens comencem a parlar-nos. En el cas del correu electrònic és més ràpid, el que passa és que primer s'ha de rebre i després contestar. I també tenim el correu postal, que té tota la pàtina, tot l'halo romàntic que vulgueu, però té l'inconvenient que és a llarg termini. Bé, el correu electrònic, deixem-nos de més romansos, descobertark@gmail.com. Repetim, descobertark@gmail.com. La Descoberta en Radio Clara. I bé, ja estem així una setmana més, ja estem, ja hem superat amb escreix el mig mes de gener, este mes tan temut i tan desitjat, perquè al principi és molt interessant, però després, uf, baixa l'interès del mes de gener, i quanta gent donaria, jo que sé, no donaria diners perquè precisament d'això es tracta, però que en comptes d'estar a mitjan mes estigueren ja en el dia 30 o 31. En fi, la majoria de la població, no ixe 1% de la població mundial, que segons diversos estudis que s'han publicat estos dies, ixe 1% de la població mundial, els més rics, que s'han fet amb els dos terços aproximadament des de l'any 2020 de la riquesa mundial. Un 2% s'ha fet el 67% aproximadament dels beneficis. No és més, una tonteria. Igualtat d'oportunitats, deu ser això, o meritocràcia també. Però en fi, ja sabeu que solem repassar el que ha passat en els últims dies en, tant a nivell mundial com a nivell espanyol, com a nivell local, depèn de les notícies que hàgim seleccionat. I en fi, evidentment podem parlar, tampoc crec que paga la pena massa perdre el temps en la qüestió del protocol de la Junta de Castella i Lleó per a l'avortament, que havia presentat ixa figura senyera de la comunicació política, que és el vicepresident de la Junta de Castella i León, el senyor este García Gallardo, crec que se diu, si no m'enganye, el de la barba, sí. Este home que no té funcions executives, no té competències, només es dedica a cobrar, a tindre cotxe oficial i a dir batxanades, és el seu màxim. I bé, s'ha de reconèixer que en la qüestió de dir batxanades està traient matrícula d'honor. El que ha posat, evidentment, el que ha posat en un compromís és al Partit Popular, que no volia que se parlara de l'avortament ni de casualitat en estos moments, i menys encara pressionat per la seua dreta. La veritat és que ha sigut un baló d'oxigen inesperat per al govern de Pedro Sánchez, que s'ha trobat de sobte amb una causa a defendre front als atacs per la malversació, la sedició, en fi, les típiques històries que se conten sempre i que sí que són reals, i que en alguns casos la patinada del govern central ha sigut estrepitosa, però en fi, aquestes coses tenen aquests plantejaments. Quan menys te ho esperes apareix una crisi que al PP li ha sonat a castanya torta, perquè li ve fatal, i que també demostra dos coses: una, la capacitat d'influir que té un govern de coalició amb Vox, i que serveix de mostra del que podria passar el cas d'una victòria de les forces de dreta en les pròximes eleccions, igual que siguin municipals, que autonòmiques, que les generals, que previsiblement s'asseguraran a finals d'any. Tot això està molt bé, però bé, tampoc seria qüestió de passar-se de frenada, com estan fent en alguns casos alguns membres de Podemos, que demanaven d'entrada ja l'aplicació d'un 155 sanitari. En fi, una batxanada impresentable, que pareix mentida que gent que tinga una formació política, com a mínim d'esquerres, puga demanar una animalada de tal calibre. Com també jo crec que s'ha passat de frenada també del govern, esperonat per l'oportunitat inesperada que els han donat per enviar un requeriment a la Junta de Castella i Lleó per un protocol que sí, està anunciat en la pàgina web de la Junta de Castella i Lleó, però que no s'ha publicat en cap òrgan, oficial, ni butlletí, ni ja res, un text que se puga afegir a ese... No era recurs encara, era simplement un requeriment. En fi, jo crec que s'haurien d'haver esperat que apareguera publicat el famós protocol. No anem a parlar de les bajanades, d'escoltar els batecs del cor del fetus, ni les ecografies en 4D, que jo quan vaig sentir lo de les ecografies en 4D, jo dic, a veure, que jo sàpia, en el món actual, i si no estem parlant de la teoria de cordes que alguns físics teòrics definixen, en este món que tenim hi ha tres dimensions espacials i una temporal, que és el temps, però el temps en una ecografia no acaba de veure que és una ecografia en 4D, la veritat. Se veu el relleu, sí, però quina és la quarta dimensió? Són aquestes coses que de quan en quan dius, ningú s'ha donat compte d'això. En fi, també un altre tema que està esperonant els esperits, sobretot valencians, és la qüestió de l'aigua. La intervenció de la ministra o la vicepresidenta, millor dit, parlem les coses pel seu nom, la senyora Teresa Rivera, sobre el cabal ecològic del riu Tajo. No sé exactament qui té raó, si té raó el govern de la Generalitat, que diu que l'acord de la Mesa Nacional de l'Agua ha sigut canviat unilateralment pel Ministeri, no tinc el document de la Mesa Nacional de l'Agua. El govern de la Generalitat diu que sí, que s'ha canviat substancialment, que el document que s'havia fet en aquesta mesa sí que l'havien aprovat, però el que ha fet el Ministeri no. De tota manera, se posen com se posen, la burrada d'entrada des de la ministra per plantejar un assumpte tan sensible com és la qüestió de l'aigua en plena precampanya electoral. I a banda, prenen partit clarament per uns contra altres. I entre els damnificats és la Generalitat i el seu president, que no oblidem, és la comunitat autònoma més important governada pel Partit Socialista, o com a mínim el president és del Partit Socialista, perquè ni Andalusia, ni Catalunya, ni Madrid, ni Galícia, ni el País Basc, en fi, no sé si triar castellà. No estem parlant sobre la viabilitat o no viabilitat del trasbassament, que jo sóc prou contrari als trasbassaments, però és un fet que ja està consolidat des de fa més de 50 anys i que me pareix molt bé que la ministra diga que se faran desaladores. Doncs bé, quan facin les desaladores vostès i tinguen els agricultors, estem parlant dels agricultors, no dels especuladors immobiliaris, quan tinguin vostè l'aigua disponible per als agricultors a un preu raonable, doncs llavors plantegen el problema. En fi, no sé jo quants ganivets amagats hi ha entre el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat. I ja portem pràcticament 12 minuts o 13 parlant sense parar, així que anem a posar-vos música, que és el que solen fer a estes hores, en el tema que anomenem el tema destacat de la setmana. Destacat no vol dir ni que siga d'actualitat ni coses per l'estil, sinó la cançó que ens ha passat pel pir realment, o que hem vist, mira, esta podria estar bé. I avui esta cançó ens porta al coll. El Coll, que és el lloc originari, tot i que sembla que ara estan vivint a Barcelona, d'un grup que s'anomena Versal, que l'hem posat algunes vegades en el programa. És el grup que capçala Alfons Olmo, que és l'arma mater del grup. És un grup, diguem, per a resumir en poques paraules, un grup folk, però en més coses, en arrels i en altres coses. A banda, fan uns discos que paga la pena comprar-se el disc, no per el contingut del disc, que també, sinó per les fotografies, l'edició, en fi, una edició molt, molt acurada. Bé, quin tema anem a casar? Anem a posar-vos un tema curiós, però que és un tema de Raimon, de la primera època, una cançó d'amor de Raimon, que s'anomena Treballaré el teu cos, que és, és un tema de principis dels 60 i que han versionat estos xics de Vercel. Així que vinga, Vercel, Treballaré el teu cos.
Treballa la terra, llaurador del meu poble, amb amor i força. I seràs tu el fruit, seré jo el fruit, serem junts el fruit, tu i jo. Terra i força, tu i jo. Terra i força. L'únic camí nostre, font i mar, terra i arbre. L'únic camí cert, el camí l'amor, el difícil camí d'amor, on som junts tu i jo. Treballaré el teu cos, treballaré el teu cos, treballaré. Esperançadament, què ens farem? Serem junts. L'únic camí nostre, font i mar, terra i arbre. L'únic camí cert, el camí de l'amor. Camí d'amor, on som junts tu i jo. Treballaré el teu cos, treballaré.
Bé, ja estem així, després d'haver escoltat a Bercel en este tema de Raimon, de Treballaré el teu cos, i anem ara a continuar comentant algunes de les coses d'actualitat que ens han sobtat en els últims dies. Una notícia que s'ha fet pública avui és que la comissió Ciutaport, aquesta comissió que aplega diverses entitats contràries a l'ampliació nord del port de València, la que intenta fer contra qualsevol que s'oposi el senyor Aulerio Martínez i l'autoritat portuària de València, amb la, anava a dir, amb, sí, amb la ajuda del Partit Socialista o el PSPB, bueno, el PSPB només no, i el PSOE, perquè la senyora Teresa Rivera també té alguna cosa a veure en este conflicte, i també ha aparegut també Brei, la senyora delegada del govern, igual com en el tema del trasbassament, per a, en fi, intentar justificar l'injustificable. Ja ho hem comentat moltes voltes, l'autoritat portuària pensa que ella és l'ama, fa el que li dona la gana, li importa qualsevol cosa menys un duro l'opinió dels ciutadans, l'opinió de l'Ajuntament de València, per exemple, en fi, afavorint a grans empreses com Balearia, com el senyor Boluda, etc, etc, sense parlar ja de MSC i coses per l'estil, total per a què? Per a dimensionar un port que no va dimensionar-se mai, perquè està fet per a altres èpoques, èpoques de desenvolupisme exacerbat, i que després de la pandèmia i en la qüestió, la mort o la, no mort del tot, però sí una disminució important de la globalització, la veritat és que no té el menor sentit, deixant a banda, òbviament, les raons ecològiques i ambientals i de pura supervivència del parc natural de l'Albufera, de les platges del sud, etc, etc, etc. Per cert, el ministeri de la senyora Rivera, esta senyora tan present en el programa de Wood, va començar a fer a altra volta el trasbassament d'arena en les platges del sud. Que bé, la faran ara, vindrà un temporal, se n'anirà tot a fer la mà i estarem com sempre, és a dir, la feina del matalafer, fer i desfer. També se coneixia avui, per mitjà dels advocats, una actuació del Centre d'Estrangeria de València, que és de jutjar de guàrdia, si és que se poguera portar, que se ho mereixerien. Com a mínim, la subdelegada del govern. I és el cas d'una xiqueta, una família de marroquins. Ell està, el pare està establert així amb residència legal des de fa més de 20 anys, la dona també, una altra filla de la parella també, però una de les filles va tindre la desgràcia de que va néixer a Bèlgica quan estaven de visita en el, a la família de, no sé si era del mare, de la mare o del pare de la criatura. Quan va néixer en Bèlgica, no se li concedís la nacionalitat, i malgrat que ha viscut a València des de sempre, des dels pocs mesos de néixer, ja té 7 o 8 anys i no hi ha manera, perquè la oficina d'estrangeria rebutja una i altra volta la documentació per les raons més peregrines, fins i tot les que no apareixen en la llei. I des d'ací, doncs, fem una crida, per no dir un escarni públic, a la subdelegada del govern, que és la que té en la seua mà el concedir-li la nacionalitat, o com a mínim la residència, i que puga tindre una escolarització com toca, una assistència sanitària com toca, en fi, que com passa moltes voltes, ens passem de frenada. I sí, sí, són tan roxos els del PSOE. En fi, una notícia rapideta sobre el Perú. Continua la violència exacerbada per esta senyora que era la vicepresidenta, que s'ha coaligat amb totes les forces més dretanes del Parlament peruà i que reprimís sense miraments els que no estan d'acord amb ella. I té igual que hi hagi morts i més sang pel carrer. A ella li té igual i a les oligarquies, òbviament, menys encara. I en fi, sí, com hauràs vist, no hem parlat de la cançó de Shakira sobre Gerard Piqué, ni dels Casio, ni dels Twingo, ni dels Rolex, ni ganes. No deixa de ser curiós que una cosa tan, jo que sé, tan privada, en teoria, com és una espècie de semivenjança per part d'una dona despitada per l'abandonament del seu home, siga pràcticament monopolitze els comentaris i les xarxes de pràcticament mig món, com si no hi haguera problemes més importants. En fi. Ja hem sobrepassat amb escreix la primera mitja hora de programa, així que se passem ja amb armes, bagatges i el que calga a la part musical del programa, perquè comencen els blues de la descoberta. I els blues de la descoberta, ja ho sabeu, i si no ho repetim, que no està de més dir-ho, és la secció de blues del programa, que t'oferirà 35-40 minuts de música de blues, música negra en general, també te posarem alguns dies alguna cosa de soul o de gospel, i que sempre té com a estendard el fet de que no parlem mai de novetats, ni dels últims llançaments discogràfics, ni de coses per l'estil. Simplement de la nostra discografia seleccionem uns quants temes amb la, això sí, gens secreta intenció que a tu t'agraden també. També intentarem no ser massa prolixos en l'explicació, perquè a vegades hi ha temes en què dura més l'explicació que el tema, i tampoc és això. I els habituals ja sabreu que comencem amb el nostre recopilatori inicial, un disc recopilatori de tema blues, evidentment, i que enguany, des del 2023, des del primer programa de l'any, hem començat un nou recopilatori que s'anomena blues acústic, és a dir, blues no elèctric. I avui anem a una dona que s'anomena Algia Mae Hinton. Algia Mae Hinton era una dona que va morir no fa massa, en l'any 2018. Era natural de Carolina del Nord, tocava la guitarra i cantava, no cantava només, tocava la guitarra, fonamentalment tocava la guitarra. És de l'estil que podíem anomenar el Piedmont Blues o el blues dels Apalatxes, en fi, o el bluegrass, segons puguem tindre denominacions, un blues que se fa en les zones rurals dels Apalatxes, en la costa est dels Estats Units. És un cas curiós perquè esta dona sí, des de xicoteta tocava la guitarra, la mare també era guitarrista i cantant, el passat que se va casar, va tindre set fills, evidentment. I l'home el van assassinar, el marit, i va tornar al poble on havia nascut, amb la família, i a partir d'ahí, per raons quasi econòmiques, va començar a fer una carrera professional amb la guitarra. Té pocs discos publicats, tindrà 400 discos publicats només, però en fi, és prou interessant esta dona. Algia Mae Hinton, jo no l'havia sentit mai, és negra, i bé, era negra, i bé, anem a escoltar-la en un tema, és curtet també el tema, dura 2 minuts i un poc més. S'anomena Going Down This Road, una cosa així com baixant per la carretera o simplement quasi també en la carretera. Així que vinga, Algia Mae Hinton, Going Down This Road.
I'm going down this road. I'm feeling bad. Staying by my house, it's burning down on me. No, darling, it's rough out here. I met a man in St. Louis. He wrote me a song. I wrote this like this, yeah. I'm going down this road. I'm feeling bad. If I don't get you, baby, I don't want nobody, yeah. No, darling, I don't want nobody. That says I'm going down this road. I'm feeling bad. Staying by my house, it's burning down me. Somebody talk to me. Just say something. I lost everything I had that night. Didn't have no shoes.
Era Algia Mae Hinton. I era d'esta dona pràcticament desconeguda, com a mínim per a mi, imagino que per a gran majoria dels oients. Anem a una persona que serà coneguda per la gran majoria, com a mínim, d'oients dels blues de la descoberta. Es tracta de Memphis Slim. Memphis Slim és un dels pianistes més importants en el segle XX en el món del blues, natural de Memphis, d'ahí el seu nom, Memphis, Tennessee. I bé, un home que des del principi va tindre una quantitat de discos brutals. Ell al final va acabar vivint a França, a Europa, fugint també de la discriminació racial, com han fet uns quants músics de blues al llarg de la història. I bé, és, ja dic, un dels pianistes bàsics del món en el món del blues del segle XX. I d'un disc que s'anomena All Kinds of Blues de l'any 1961, anem a escoltar un tema que s'anomena Grinderman Blues, que seria una cosa així com el blues de l'esmolador, del recuperador, del picador, de, no sé, una cosa així, un ofici, i si no, que vinga, anem a escoltar al piano de Memphis Slim, Grinderman Blues.
My name is Memphis Slim. They call me the Grinder Man. My name is Memphis Slim, but they call me the Grinder Man. Now if you be my customer, girl, I'll let you have it on an easy plan. I've got so many customers, it takes me a week to get around. It takes me a week to get around. But don't be uneasy, little lady. You know Mr. Grinder won't let you down. So be ready when I call. You know I've got a round to make. I don't mean to be in a hurry, baby, but I can't make my other customers late. A shortage of manpower. You know I've got plenty of work on my hands. So cooperate with me, baby, and please take care of your grinder man. Well, all right then.
Era la veu i el piano de Memphis Slim. I ara anem a escoltar a una dona, és la primera de raça blanca que escoltem en els blues de la descoberta d'avui. Es tracta de Janiva Magnes. Janiva Magnes és un cas d'estos prototípics d'infantesa desgraciada. Va néixer a Detroit, els seus pares es van suïcidar quan ella tenia 6 o 7 anys, va estar en diverses llars d'acollida durant la seva infantesa, es va quedar embarassada amb 17 anys, va donar el xiquet en adopció i afortunadament per a ella va començar a, perquè tenia una veu excel·lent, va començar a cantar i d'ahir ha sigut guardonada diverses voltes amb premis diversos en el món del blues. Una veu rotunda, una veu forta. Va casar-se amb un dels productors dels seus primers discos i una dona que la veritat és que val la pena escoltar. L'anem a escoltar en un tema que dona per títol a un disc de l'any 1967, 68, no? Esta dona, entre altres coses, va néixer en el 57, per tant. El tema s'anomena, bueno, i el disc també, perquè és el que dona nom al disc, It Takes One to Know One. Una cosa aixina com se'n necessita un per conèixer l'altre, una cosa així seria una traducció possible. Així que vinga, escoltem a Janiva Magnes en este It Takes One to Know One.
Thank you. for yourself and your plans. But I think you need time to find somebody new. It takes one to know one, and I know you. You sound so sweet when we talk on the phone. Much too much sweetness for just me alone. Been checking your options. Well, I'm checking mine too. It takes one to know one, and I know the shoes of the girl of your dreams. 'Cause I heard her footsteps behind me so long. And there's nothing to say when the passion has gone. Though there's 100 excuses, and I know takes two to kiss, takes two to fight, takes two to keep the flame burning at night. It only takes one, feeling restless and blue. It takes one to know one, and I know you.
Escoltata la veu de Janiba Magnes. I ara continuem en un altre músic de raça blanca. Es tracta d'un harmonicista, es tracta de Steve Guiger. Guiger, o com Naso se pronuncia, s'escriu G-U-Y-G-E-R, Guiger o Geiger, o vés a saber com. És el que té l'anglès d'aquestes coses. Bé, este home és un harmonicista, també cantant, és natural de Filadèlfia, perdó. La història més important en els seus anys de joventut és que va estar 5 anys tocant de teloner de Jimmy Rogers, el gran guitarrista, i la història de l'harmònica és curiosa perquè ell va començar estudiant guitarra, va estar 5 anys estudiant guitarra, fins que un dia la seva cunyada li regalà una harmònica, com li podia haver regalat un ram de flors o jo que sé, o un equip de música, i a partir d'ahí amb l'harmònica en la mà l'home va canviar d'instrument i se va dedicar, de fet se dedica professionalment a l'harmònica. Ell és, ja dic, natural de Filadèlfia, va néixer en el 52, per tant tireu-li aproximadament 70 anys, tampoc fa falta ser massa espavilat per a fer la suma o la resta, segons preferiu, i res, anem a escoltar a este bon home d'un disc que, per ser magnífic, que s'anomena Past Life Blues, de l'any 99. Escoltarem un tema que s'anomena, i espereu que el trobe, perquè ara no el trobe per així, vale. El tema s'anomena This is the first time, una cosa així com això o aquest és, aquesta és la primera volta o la primera vegada. Steve Geiger, This is the first time. era la veu i l'harmònica de Steve Geiger. I ara anem a creuar el basalet este que és l'oceà Atlàntic i se'n anem a Gran Bretanya, a Anglaterra concretament, perquè anem a escoltar a Oli Brown. Oli Brown és un guitarrista i cantant de blues, blanc també, molt jove, nascut l'any 89, per tant tindrà ara 32-33 anys. Un artista precoç, als 17 anys ja va gravar el seu primer disc. I bé, tampoc tinc massa referències d'aquest home, així que no vaig a dir mentides, perquè no tinc massa nocions d'aquest home, excepte això, que va ser precoç, que toca la guitarra i que ha publicat diversos discos. De fet, el disc que anem a escoltar, el tema que anem a escoltar, pertany a un disc de l'any 2010 que s'anomena Hits I Win Tales You Lose. I el tema que anem a escoltar d'este disc s'anomena On Top of the World, és a dir, en el cim del món. Oli Brown.
Trouble in your life is like it just ain't there, nothing's going wrong. Let the music take your soul and dance to the groove. Drop the weight behind you, make your body move. Grab a hold of the first person that you see and let yourself go. Don't be thinking or stressing about how you're wishing you could just get loose and let everyone know. This is your moment to make your own statement by the song that you sing, and that's till you gotta stop, drop down on your knees. Let the music take control and all together say what?
I feel on top of the world.
I wanna sing it out loud.
I feel on top of the world.
Loud on the crowd.
I feel on top of the world.
Yes, I do.
I feel on top of the world.
Nod your head, stop your feet, make some noise to what you want. To the music that you're hearing, let the rhythm take control. Move your body to the beat that's playing. Don't worry about what people might be saying. Forget all your worries and forget all your stress. Let's escape from reality. We're here to make you feel good all through the night. Are you hearing me?
I feel on top of the world.
I wanna say it out loud.
I feel on top of the world.
Top of the world. I wanna sing it out loud.
era la música Dolly Brown. I bé, retornem de nou als Estats Units i serem a escoltar un tema de gospel. Anem a escoltar a The Holmes Brothers. The Holmes Brothers és un trio que en principi podíem pensar que els tres eren germans pel nom que tenen, The Holmes Brothers, però bé, només són dos germans Holmes, Sherman i Wendell. El tercer membre del trio és un senyor que s'anomena Popsy, que s'anomenava Popsy Dixon, per tant Pop Holmes era este home, però en fi, un trio que se va formar en Virgínia que se dedicava fonamentalment al gospel, però tampoc els feia res si tocaven temes de soul, algun blues, etc. Encara que fonamentalment era gospel el que tocaven. Dels tres components del grup, dos van morir en l'any 2015, per tant el grup ja no existís des de fa ja uns quants anys. Concretament va morir Wendell Holmes i Popsy Dixon, els dos van morir en 2015, amb pocs mesos de diferència. L'altre membre, Sherman Holmes, continua viu, crec que està retirat. Bé, no, ja està bé de fitxa bibliogràfica. Anem a escoltar el tema que pertany a un disc que s'anomena In the Spirit, de l'any 1990, i s'anomena el tema Please Don't Hurt Me, una cosa així com Per favor, no em facis mal. The Holmes Brothers.
Please don't hurt. Darling, please don't hurt
Estuvo en la sintonía de Radio Clara, la emisora lliure y libertaria de la ciudad de Valencia, en el 104.4 de la FM, y emiten también a través de internet desde la nuestra página www.radioclara.org. Y ve, els blues de la descoberta arriben a la seua fi. Ja sabeu que tot el que comença sol acabar, i és el nostre propòsit, acabar. Però, i passar-nos ja a la literatura, que està esperant ja ansiosa a l'altra costa del vidre el seu torn, que ja s'acosta irremediablement, i que anem a donar-los pas a la literatura, s'entén, després d'escoltar el tema que fem sempre. Vos posem un tema més i després vos contem el conte de totes les setmanes. Recordeu que els brus de la descoberta tornaran la setmana que ve en la segona i part de la tercera mitja hores de programa, i que res, no se n'aneu perquè encara queden tres quarts d'hora de programa aproximadament, i ara ve la part literària. I com anem a acabar els brus de la descoberta? Doncs segurament amb el músic més influent del segle XX en el món del blues. Això serà sempre discutible, hi haurà gent que dirà a tres noms, però jo crec que quasi hi hauria un consens unànim que Muddy Waters és el músic de blues més important del segle passat. Alguns diran que Bill Brunsey, que tindrien raó, Robert Johnson, que també tindrien raó, però són més anteriors i resulten un tant arqueològics, Robert Johnson fonamentalment, perquè les gravacions són escasses a banda que va morir molt jove. En fi, Muddy Waters va replegar en el seu grup, és l'inventor per alguns del blues de Chicago. Ell va néixer en Mississippi, curiosament el primer músic, el primer artista nascut a Mississippi que hem posat en el dia d'avui. Normalment sempre hi apareixen dos, tres i fins i tot quatre músics de Mississippi. Doncs bé, Muddy Waters és l'únic, on va néixer ja fa molts anys, en l'any 1913 va néixer, ja fa 110 anys que va néixer este esplendorós guitarrista. I bé, anem a posar-vos el tema. El tema pertany a un disc que s'anomena More Real Folk Blues, de 1966, i el tema s'anomena Honey Bee. És un clàssic, un estàndard del blues, Honey Bee, abella de mel. I bé, amb Muddy Waters a la guitarra ens despedim en els blues de la descoberta fins la setmana que ve. Vinga, Muddy Waters, Honey Bee.
Honeybee, sail on. Sail on. Sail on, my little honeybee, sail on. You gonna keep on sailing till you lose your happy home. Sail on, my little honeybee sail on. Sail on, sail on, my little honeybee, sail on. I don't mind you sailing, but please don't sail so long. All right, little honeybee. Making honey, but now she is coming back home to me.
L'esperança era una llavor difícil de germinar en l'erm en què, de manera imperceptible, s'havia convertit l'existència de Bernat. Malgrat el rec abundant, els adobs orgànics i els birbons periòdics, a pesar dels afanys que tots els dies hi dedicava, era molt estrany que un esquifit brot germinara en aquella terra que semblava definitivament estèril, incapaç de produir cap fruit. Amb el terrible convenciment, provocat per la falta d'il·lusió, d'estar pràcticament mort, que era confirmat diàriament. Aquesta certesa, que res no valia la pena, juntament amb la consciència plena que tot esforç era inútil i amb l'absoluta seguretat que el pessimisme era l'única actitud possible per enfrontar una vida esdevinguda absurda, donaven a Bernat un plus de lucidesa i de coherència que el diferenciava de la majoria de persones del seu entorn. De la mateixa manera que la falta d'expectatives li proporcionava un atreviment i un valor que mancaven als individus que sí que tenien alguna cosa a perdre. La seua actitud desinhibida, sincera i valenta, al costat d'una evident absència de dobles intencions, havia propiciat que tinguera un gran predicament entre les persones que el coneixien, així com un gran èxit entre el públic femení. No li costava gens d'esforç lligar, encara que les dones no li aportaven sinó moments de plaer, un plaer, però, efímer, l'únic efecte del qual era deixar-lo més buit per dins que abans, amb una sensació de rutina i de tedi insuportables. Era incapaç de sentir alguna cosa més que la simple satisfacció dels instints més primaris, de les pulsions més animals. Encara que coste de creure, ironies de la vida, Bernat era una persona envejada per amics i coneguts a causa de l'evident èxit que tenia amb les dones, apreciat per molta gent per la seva carrera professional com a metge anestesista molt brillant, molt ben considerat a causa del criteri i del seny que posseïa i que el feien pràcticament infal·lible, admirat també per la perícia que demostrava en la pràctica d'esports de risc. Als ulls de tothom era un exemple clar de l'home complet del Renaixement, que feia compatible sense esforç aparent les capacitats físiques amb les intel·lectuals. En una síntesi tan senzilla com inassequible al comú dels mortals. Tanmateix, Bernat vivia enquimerat amb la recerca d'algun sentit a l'existència que li havia tocat viure, amb la dolorosa convicció de saber-se prescindible, i el que és pitjor, eixorc. Buscava amb perseverança alguna experiència que li demostrara que la vida mereixia ser viscuda. La certesa de ser inútil, de com era d'absurd tot allò que l'envoltava, havia fet que es plantejara més d'una vegada el suïcidi. Sempre, però, l'havia frenat la secreta i contradictòria esperança de trobar, finalment, allò que tan infructuosament cercava. Aquella nit tot rulava bé al pub habitual on acostumava a prendre alguna copa i on solia aconseguir una porció important de les seues conquistes amoroses. Havia encertat una xerrada amb una morena molt interessant que prometia una nit intensa i havia activat la cerimònia de la seducció, que també dominava. Al cap de pocs minuts ja es besaven amb passió quan, inopinadament, va aparèixer un home que el va increpar per haver-se acostat a aquella dona i el va amenaçar amb una navalla. La baralla va ser inevitable. Una vegada Bernat va decidir no claudicar davant l'agressió d'aquell individu. En escassos segons, havia passat de besar-se apassionadament amb una dona espectacular a fer front a les escomeses mortals d'un desconegut. Va fer servir d'escut un tamboret de la barra i amb els primers moviments del contrincat va saber que no era la primera vegada que lluitava a navalla. Intentava distraure Bernat passant-se l'arma d'una mà a l'altra, però tots dos s'estudiaven sense atrevir-se a atacar frontalment, en una mena d'esgrima letal que semblava una dansa molt codificada. La gent va fer un rogle al voltant dels dos adversaris mentre l'amo del local telefonava a la policia. En un instant, de manera inesperada, l'home va llançar un atac directe. Bernat es va cobrir la cara i el pit amb el tamboret mentre amb les cames intentava travar-les de l'adversari, a qui va fer trontollar fins que caigui. El destí va voler que en la patacada es clavara la navalla al ventre. Horroritzats, els espectadors van observar com la sang començava a ratjar per la ferida amb una lentitud que semblava poc natural. Bernat, metge al capdavall, va demanar la farmaciola del local per mirar d'aturar la hemorràgia mentre demanava que algú avisara una ambulància. Va ser conscients llavors que l'esperava una llarga nit, primer a l'hospital i després amb declaracions a la comissaria. Tothom coincidia, fins i tot la policia, que no devia tenir problemes legals perquè desenes de testimonis confirmaven la seua declaració. Era un cas clar de defensa pròpia. A més, el ferit era l'exmarit de la dona morena i el mòbil de l'atac semblava evident. Va quedar amb ella el endemà i va arribar a casa quasi a l'alba, terriblement cansat, però estranyament feliç, pletòric com mai. Aquella baralla casual al bar va ser tota una troballa per a Bernat. En la violència havia descobert, si no un antídot contra la seua desesperança congènita, sí un eficaç pal·liatiu. Metge com era, sabia que no eren les descàrregues d'adrenalina allò que li causava aquell estat. També les experimentava en els esports de risc que practicava, i el resultat final era ben diferent. Sens dubte, eren la violència i la lluita les causants d'aquella eufòria que havia tallat de soc arrel el seu pessimisme congènit. Allò va fer que canviara radicalment els hàbits nocturns. L'objectiu ja no era fer-se unes copes i aconseguir una dona amb qui passar la nit, sinó moure brega, barallar-se amb algú, colpejar i ser colpejat. I si la causa de la baralla era una dona, el plaer era doble, perquè endur-se-la després en qualitat de vencedor com a botí de guerra l'omplia d'allò més. Envejava els homes que havien viscut en èpoques més salvatges, com l'hauria agradat haver nascut en l'edat mitjana o en l'època dels bàrbars. La recerca constant de Bartuses el va posar en contacte amb els baixos fons on, en relatiu poc temps, va fer-se un nom i va albirar la possibilitat d'utilitzar aquella coneixença professionalment. Pocs mesos més tard, exercia ja de proxeneta i tenia unes quantes putes protegides, a més d'haver de defendre el territori davant dels atacs de la competència. Va demanar una excedència de l'hospital per poder dedicar-se plenament a un mode de vida que per primera vegada li agradava. A primera vista podria semblar estrany que Bernat mantinguera tan poc de temps aquell estat beatífic, de plenitud, que tant li havia costat trobar. Però l'esperança, que havia germinat amb força, completava ja el cicle vital. Produïa llavors i esmarcia. Acomplida la secreta il·lusió d'aconseguir copsar algun sentit a la seua existència, i coherent i lúcid com era, el pas final era lògic, inevitable, indefugible.
Beautiful love, I've roamed your Searching for love, my dreams to realize. Reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams come true? Beautiful love, you are a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along, thrilling my soul with your song. Beautiful love, I brought you paradise. Searching for love, my dreams to realize. Reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams.
Mama, jo no vull ser alcalde, ni ministre ni advocat. No em vull plena les butxaques de cinisme i falsedat. I tampoc vull ser torero, ni Piccolo ni Madero. Jo no vull saltar cap ruedo, pas carnir un pobre animal. No m'agrada tocar els ous al personal. I és que, mama, jo de gran vull ser jubilat. Vaig secar-me a les tantes, fer cafè i anar al mercat. I és que, mama, jo de gran vull ser jubilat. Van paitar totes les hueles de l'esplai. Vull ser rei, ni papa ni mama de l'Opus Dei. Tinc molt clar que les persones caguem totes lo mateix. I tampoc vull ser notari, ni empresari ni camell. No em vull engordiar costelles dels que s'hi deixen la pell. Jo no vull cobrar el peatge a Martorell. I és que, mama, jo de gran vull ser jubilat. Vaig secar-me a les tantes, fer cafè i anar al mercat. I és que, mama, jo de gran vull ser jubilat. Van paitar totes les hueles de l'esplai. Mama, jo que vull és viure cada dia i cada nit i arribar al llit i a la taula l'últim crit. Tindre tot el temps del món per fer un viatge a l'infinit i trobar una rominguera més dolceta que un confit. Diu que quan seré gran, 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 diu que quan seré gran,
quan seré gran. Diu que quan seré gran. Diu que quan seré gran. Diu que quan seré gran.
Vull que no pensaré de fer.
Diu que quan seré gran.
Penso jo ben jove la por.
Diu que quan seré.
Posaré flors davant les velles imatges fins que arribi l'hora. Sé que no és prou la paraula, la vida, l'arbre. Hi ha una memòria pregona, una memòria de camins pel bosc, de pell en calma, de cossos en la nit. Posaré flors davant les velles imatges i veuré cremar el desig a la foguera que el temps no pot apagar. Bevem vi dolç en copes daurades i a la llar. Crema un foc de pins i sabines. Serà llarg l'hivern i fred. Fora, la boira és una cabellera que grisetja. No mires com puja l'ombra des del fons de la vall. Bevem vi dolç en copes daurades i a la llar s'arrecera el foc dels cims fins a l'alba. No mires la neu com dansa darrere la muntanya. Bevem vi dolç en copes daurades i encara ressonen al camí els nostres passos. Sent tu passar l'ocell s'agita de llum contra la llum del migdia. Sense en tu el pas brillant d'una altra presència. I a dintre, l'ombra que llisca sobre l'ombra de la terra, traça furtiva d'arrel en arrel, el deixant del mot que obri l'aigua quieta del silenci. Thank you.
El fons, dius, és el roig, i tant se val l'esclat de sang o de foc, tant se val l'espai on la forma assoleix un moviment exacte. Al fons, dius, el fum esdevé escorça, i uns raïms reescriuen la lenta mort dels aiguamolls. Dius que mires amb la llum d'altres ulls que van mirar fa temps, i el teu esguard obri de bat a bat camins a la llum, i la llum esdevé densa i material, i el món ja no és sinó una llum o forma. Potser la basarda de l'aiguamoll, dius, no és l'horitzó llunyà, sinó la nostra per antiga i fosca. Dius que el record és una llum que esdevé forma, que les formes amaguen formes, i que el record és un esguard, que el món és un esguard. Dir-la por, o empassar-te-la amb el te del matí, com un pinyol amarg, dir l'angoixa, i esperar que s'ajupisca als teus peus com un malson. Dir la tristesa com una pedra petita i dura, que no es desfà amb la llum, que no es dilueix en els colors de la tarda. Atrapar-te a la terra mentre t'esmunys d'absència en absència. Dir el temps que crema entre les brases i veure com la cendra va cobrint el mirall i les paraules.
dos por un descuido casual.
El otro quedó en Parral en un boliche de tragos.
Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía.
Miserias y alevosías anudan mis pensamientos.
Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía.
Mi brazo derecho en buen quedó, señores oyentes.
El otro por San Vicente quedó, no sé con qué fin.
Mi pecho en cura cautín, lo veo en un jardincillo. Mis manos en maitencillo saludan en pelequén.
Mi blusa en perquilauquén recoge unos pececillos.
Se me enreda en San Rosendo un pie al cruzar una esquina.
El otro en la quiriquina se me hunde mares adentro.
Mi corazón descontento latió con pena en Temuco
y me ha llorado en Calbuco de frío por una escarcha.
Voy en derecho mi marcha a la cuesta del Chacabuco.
Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián.
Y en la ciudad de Chillán la calma me bajó a cero.
Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata
y en una calle de Itata se me rompió el instrumento.
Y en Dilgo pa' nacimiento una mañana de plata.
Desembarcando en Riñihue se vio a la Violeta Parra sin cuerdas en la guitarra, sin hojas en el coligüe, una banda de
Sevilla. Juega, Tito, juega.
fins ací arribat la descoberta per l'edició del dia d'avui. Descoberta que tornarà la setmana que ve, el mateix dia i a la mateixa hora. Sempre, com sempre, i valga la redundància, en la sintonia de Ràdio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, que emet des del 104.4 de la FM i també a través d'internet, des de la nostra pàgina www.radioclara.org. I des d'aquesta pàgina que t'acabo de dir, radioclara.org, podràs trobar les diferents maneres que hi ha de col·laborar econòmicament amb el manteniment de Ràdio Clara. Perquè això, com te pots imaginar, no és gratuït, no passem de l'aire les factures de la llum, del telèfon, del lloguer, de l'aigua, tot això s'ha de pagar. Així que si pots col·laborar i penses que val la pena que existisca un mitjà com Ràdio Clara en este panorama audiovisual tan variant, tan variat, caòtic i unidireccional en la gran majoria de casos, doncs ajuda'ns, col·labora amb nosaltres. I mentre pareix que finalment l'hivern arriba acompanyat de vent, això sí, que no sé si estarem d'acord que és un dels fenòmens més molestos de la meteorologia actual. La pluja s'aguanta, a no ser que siga brutal, el vent posa nerviós i enerva a la majoria d'habitants, i ja si plou i fa vent, ja és qüestió de quedar-se en casa, si se pot, amb manteta i calefacció, o amb manteta si no hi ha diners per a la calefacció. En fi, com diria aquell, no serem un Rolex, però sí que som un Casio que dona l'hora perfectament. I així te tenim, acompanyante, així estem, acompanyante tots els dies, totes les setmanes, tots els anys. I per a que no digues que no t'informem, anem a dir-te el nom dels autors dels textos que t'han llegit avui. El conte era de Josep Fuster i els poemes d'Anna Montero. Llibres que pots adquirir, evidentment, en biblioteques, llibreries i llibreries enrotllades, i fins i tot, també, en alguna ocasió, en centres comercials. Però nosaltres ens despedim, com sempre, amb besos, besos metafòrics, besos hercians, que tu te'ls estampes, si vols, en la part de la teua anatomia, per tu triada. Vinga. Més besos i fins la setmana que ve. I recorda, sí, sigues moderadament feliç. Vinga, adeu.